Xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Belfon. Notícies. Millores en matèria d'accessibilitat a l'Avinguda Girona i a l'Avinguda Ave Maria. L'Ajuntament emprèn accions per a fer més amables els desplaçaments per la xarxa viària de l'Escala a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Totes les accions que ara s'emprenen forma part d'un pla global que es presentarà en societat la setmana vinent, dimecres concretament. Parlant de mobilitat i d'accessibilitat, obrim aquest butlletí fent referència en format breu també de la resta de temes d'àmbit local d'avui. La multinacional Amazon ha instal·lat el primer punt de recollida a l'Escala. S'ha posat al supermercat Suma, a l'Avinguda Girona, amb 33 calaixos que estaran disponibles en un parell de dies. Aquest de 2019 fa 50 anys de la mort de l'escalenc Martí Rauret i Callol a l'exili. Per recordar el seu llegat, aquest divendres s'ha programat una taula rodona a l'Alfolí de la Sal. Intervindran José María Murià, Salomó Marquès i Rafael Bruguera. La quarta prova del circuit comarcal de cross que coordina el Consell Esportiu de l'Alt Empordà es farà aquest dissabte a l'Escala. L'edició de l'any passat van participar-hi més de 400 nois i noies. Recull d'agenda per avui un grup de lectura de novel·la. La Dolça Caterina de Montse Castanyo és la peça o és l'obra comentada. Demà, cafè filosòfic en Josep Maria Carbó, la biblioteca també. Divendres, la taula rodona sobre Martí Rauret que han comentat. Dissabte, 20è Premi de Narrativa Víctor Mora. Diumenge, visites guiades. Meteorològicament estem en un context de més humitat i núvols baixos. Avui calma, demà una mica de tramuntaneta. Fins aquí l'actualitat, us deixem ara amb el Far, el magazín que elaborem conjuntament cada dia de 4 a 7, Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, a la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre, fins al punt de les 7. Després de les 7, una ullada a l'actualitat d'àmbit nacional, un informatiu al Next Vespre, elaborat des de l'Escala, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent i el control tècnic Sergi Mir. A partir de les 8 reprenem el fil de l'actualitat local amb l'informatiu i els dimecres també els oficis del llibre, amb Judit Covenya Guàrdia. Pels oficis del llibre, avui hi passa Josep Torrent. Després, a les 9, els musicals per aquest ordre, Sound System i Chelsea Hotel. I a les 11, les reemissions del més calent a l'aigüera, l'informe i també l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i també el de Celrà, Dani Cornellà, han estat detinguts juntament amb 9 persones més aquest matí per la Policia Nacional pels desordres i els talls de la via de l'AVE de l'1 d'octubre. El curiós del cas és que ha estat una detenció policial, que no pas autoritzada per cap jutge. Ha estat una mesura tirada, implementada, almenys això és el que s'està informant a peu de comissaria, implementada pel Cos Nacional de Policia, del qual el jutjat que porta el terme se'n desvincula. L'Ignasi Sabater, per cert, que al sortir de la comissaria ha estat portat a un centre d'assistència primària, un centre hospitalari, perquè ha sortit amb la mà venada. Sembla que quan la policia li ha posat les manilles, doncs ha utilitzat força, potser més de la que l'actuació requeria, i per tant ha sortit amb la mà venada. Parlem-ne d'aquestes detencions amb la diputada de la CUP, la senyora Natàlia Sánchez. Natàlia, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Quina valoració, primera pregunta, però quina valoració en feu del que ha succeït aquest matí i de la detenció dels dos alcaldes?
Bé, com et pots imaginar, la valoració que en fem és negativa, no? Doncs amb molta preocupació per com augmenta la repressió per part de la maquinària d'Estat, que és incapaç de tolerar la dissidència política, que és incapaç de tolerar que hi hagi alcaldes, alcaldesses, activistes i gent que defensi allò que pensa, no? I, per tant, indignades davant d'aquestes actuacions que, a més, com heu sabut i com hem anat informant durant el matí, entenem que han estat unes detencions totalment desproporcionades, perquè, com deies, ha estat una actuació en què la Policia Nacional Espanyola, sense cap ordre judicial ni en el marc de cap situació judicial, han actuat pel seu compte detenint aquestes persones, quan normalment aquest tipus de casos així el que es fa, doncs, és una situació a declarar a les persones, en aquest cas, que estiguin investigades. Per tant, desproporcionalitat que lliga, no?, amb la desproporcionalitat que ja hem vist en tota aquesta macrocausa que veurem el seu clímax més important durant l'inici dels judicis contra els presos i les preses polítiques, però que entenem que és una causa que persegueix a tot un moviment, que persegueix el dret a l'autodeterminació i que el que vol és silenciar un moviment polític, no per allò que fa, sinó, és a dir, jutjar un moviment polític no per allò que fa, sinó per allò que pensa.
Ara estava mirant les notícies que no tenen res a veure amb el que ha succeït aquest dematí, no? Doncs, jo què sé, des de la presa de possessió del president de la Junta d'Andalusia fins a Cospedal fent d'advocada de l'Estat, i hi ha altres notícies que tenen a veure, no?, que el Suprem no actuarà contra Rull per haver sortit a veure el seu fill malalt. Creieu que és una cortina de fum? És a dir, creieu que això el que pot acabar sent una cortina de fum per tapar altres notícies de la jornada que no interessa que agafin importància?
Mira, així molt informalment ho hem comentat durant el dia, que es vulgui tapar, doncs, això, no?, a Ciutadans, PP i Vox pactant amb el Parlament, no? Com Ciutadans pacta amb l'extrema dreta homòfoba, masclista i racista, o altres qüestions. Però el que sí que sabem és que hi ha una qüestió fonamental, que és intentar injectar una dosis de por en el moviment popular, no? Això segur que hi ha una cortina de por, això segur, que volen transmetre. El que no entenem és que no vegin, que no hagin vist que el moviment popular per la república, per la independència, està determinat i que continuarem lluitant per drets tan bàsics com és el de manifestació, com és el de reunió, com és el de la llibertat d'expressió i com és el de l'autodeterminació, no? I que a través d'aquestes estratègies no frenaran la voluntat democràtica del poble català exercir el dret a l'autodeterminació.
Doncs al llarg del dia d'avui, evidentment, a les properes jornades, estarem atents a veure quins motius han fet que se'ls hagi detingut i com s'explica el fet que una persona que entra bé surti amb una mà envenada o enguixada. Com es justifica això?
Sí, també afegir, ara que aprofitem que parlem, que de fet han sortit les 11 persones detingudes, entre les quals hi havia els alcaldes de Verges i Salrà, però que en aquesta estona ja hi han hagut més detencions.
Sí, ho he vist.
Efectivament, hi ha 3 persones més del CPC i de La Forja, així com el fotoperiodista Carles Palacio, que han estat detinguts a Girona en l'estona, bueno, en aquesta hora, des de que hem acabat les concentracions, fins ara. I, per tant, bueno, que això forma part, evidentment, d'un moviment policial contra l'independentisme, contra aquella gent que està determinada, en aquest cas, a comarca gironina.
Havia vist el del fotoperiodista, perquè el Nacional ho treu en portada. És a dir, que aquests segueixen, És a dir, la cosa segueix endavant. Suposo que algun jutge els hi preguntarà per què ho estan fent. Si cap jutge ho està ordenant i ho estan tirant endavant, suposo que algun jutge, com a mínim, els hi preguntarà per què ho estan haciendo, no? Que seria interessant, no?
Bé, aquí el que cal és que també, com ja hem dit al matí, la companya diputada Maria Sirvent ho ha explicat, nosaltres des de la CUP Crida Constituent, en el marc de la nostra tasca parlamentària, el que exigim són les responsabilitats polítiques, en aquest cas de la subdelegada del govern, la senyora Teresa Cunillera, perquè al final és ella la responsable política d'aquest cos de seguretat de la Policia Nacional, perquè hem demanat al Parlament que comparegui per explicar aquesta actuació policial desproporcionada que no respon a cap lògica de procediment normalitzat. I, per tant, no sé si un jutge demanarà explicacions, però nosaltres sí que hem demanat explicacions a la responsable política de la Policia Nacional a Catalunya, que és la senyora Teresa Cunillera.
Natàlia, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Estem en contacte. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Cuida't. Adéu-siau.
Fins després, a reveure. És diputada de la CUP i evidentment, com tots, està atent el que pugui estar passant i del que pugui succeir al llarg de les properes hores, que, com podeu veure, no s'ha aturat, amb noves detencions i per tant, caldrà seguir-ho. A les 5 i 11 minuts. Anem a cuinar.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Iris López. De fet, portem unes jornades amb unes receptes certament un toc complicades. Des d'ara i fins a finals de setmana, fins al proper divendres, el que ens proposa la Iris és fer postres senzills, amb només 3 ingredients fàcils perquè tothom els pugui fer sense cap mena de problema. Avui aprendrem a fer galetes de Nutella. Preneu nota.
Hoy vamos a preparar un postre muy sencillo que solo tiene 3 ingredientes. Galletas de Nutella. Los ingredientes que necesitamos son 180 gramos de Nutella, un huevo y 150 gramos de harina. Para preparar este postre, lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 180 por arriba y por abajo. Batir el huevo y agregar la Nutella derretida. Comenzar a incorporar la harina y remover hasta que consigamos una masa compacta. Después lo que tenemos que hacer es darle la forma deseada a la galleta. Yo lo que hago es hacer una pelotita, la aplasto con el dedo de tal manera que queda un agujero en el centro, que lo relleno con Nutella y lo decoro con una avellana.
Fàcil i promet ser boníssima. Veurem sana, no. Però bona, ja us garanteixo jo que sí. Demà seguim amb l'Iris.
Segueix la llum del far.
Us explicaré una cosa. Ahir vaig arribar a casa, al vespre, i jo mentre sopava vaig posar la televisió i en un d'aquests canals feien la pel·lícula Campeones. La pel·lícula és una pel·lícula espanyola d'un equip de gent amb discapacitació intel·lectual i un entrenador de bàsquet de primera línia que, bueno, és condemnat a fer feines socials. En un moment de la pel·lícula es posa de relleu com ha canviat la terminologia, la manera de considerar aquestes persones. Es contraposa tots els prejudicis que té aquest entrenador d'elit, una mica xulesc i tirat endavant, no? Respecte a la gent que treballa amb aquests col·lectius. Una mostra del petit pas endavant que socialment hem fet amb aquest col·lectiu. Contraposen doncs, paraules que per sort ja no s'utilitzen, són normals, mongòlics, no sé què, davant de la consideració que es té actualment. Però no és prou. Avui al FAR volem saber com podem fer un món millor i més just, conscients que només amb el canvi de vocabulari no n'hi ha prou, i conscients que quan es parla de persones amb limitacions, amb discapacitat, sovint sempre ens focalitzem amb les persones amb discapacitació física. Adaptem autobusos, posem rampes, però moltes vegades no ens fixem amb la gent que té discapacitació intel·lectual i que probablement amb molt poca cosa, molts d'ells, podrien viure molt millor. Avui ens volem focalitzar en aquest col·lectiu i, si us sembla, comencem parlant amb convidats que ens tenim a les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bartomeu.
Bona tarda. Doncs sí, efectivament, aquí tenim un servei residencial mix que s'anomena La Duna, que atén persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta en edat compreses entre els 18 i 65 anys. I d'allí mateix tenim la tècnica educativa que treballa en aquest centre residencial La Duna de la Fundació Astres, que és la Imma Peret. La Imma, a banda de que compartim moltes aficions, pot ser encara és més sensible en el tema perquè, igual com jo, té en aquest cas jo una germana i ella un germà amb síndrome de Down. Si vols la saludem perquè la tenim preparada aquí a l'estudi.
I tant, que la volem saludar. Què tal, Imma? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El plantejament és erroni? És a dir, amb molt poca cosa es pot facilitar molt la vida de gent d'aquest col·lectiu?
Bueno, molt poca cosa. La veritat és que si ho fas des del cor ja és prou per a facilitar la vida en el col·lectiu este. Les coses, si les fas des de dins i sempre ficant una mica d'empatia, no? Ficant al lloc d'ell, no cal més ja.
I m'expliquem-nos una mica com treballeu des de La Duna, perquè, clar, allí teniu diferents discapacitats i gent, potser n'hi ha que no tenen problemes de mobilitat, d'altres que s'afegeix la seva discapacitat intel·lectual també. Com ho treballeu? Perquè és una mica... Teniu diferents graus, diferents atencions...
Sí, a veure, hi ha diferents graus i ho treballem des d'un PAI, que es diu. Fem un projecte en una temporalitat d'un any i anem treballant en objectius. Li preguntem a l'usuari què li agradaria i com ho voldria fer. I des de la seva manera de viure-ho, adaptem l'OPAI.
És quasi com aquell qui diu casc per casc, no? Feu
sí.
Un projecte per a cada cas.
Casc per casc. Cada un decideix el que vol fer i com ho vol fer. I dins de les seues capacitats ho adaptem.
Dins de tot aquest entorn d'intentar normalitzar o intentar integrar-los en aquesta societat perquè la societat els vegi tan diferents, treballeu, doncs, no sé, tots els anys al Festival del Tebre Dansa, la gent de La Duna, els usuaris de La Duna, fan un espectacle. Quasi que sempre estan en alguna cosa. Expliquem-nos a mi.
Sí, pues bueno,
en
sí.
Teatre.
Comencem.
Han fet ràdio.
Han fet ràdio. És veritat, cada 15 dies veníem aquí a la ràdio a fer un programa. Participem en el Tebre Dansa tots els anys, estem una setmana ensaiant i participem a l'acte final. També portem un grup de teatre que és gent del poble amb una discapacitat i gent de La Duna. Que pues, quan ve Sant Jordi pues, fem manualitats, sortim al mercat a vendre, sortim als mercats que fan totes les activitats, participem en nois d'Amposta, pues, en activitats esportives, anem a la piscina a Amposta totes les setmanes. Sí, fem molta inclusió social, que és com ells millor s'integren i és molt més fàcil tirar-ho avant així.
Deixa'm presentar més casos, si em permets. Afegim en aquesta conversa des de l'Empordà nous convidats, Cristina Cantal.
Sí, doncs perquè tothom té dret a tenir un habitatge i la llar Residència La Massana és un dispositiu residencial dirigit a persones amb trastorn mental sever que no tenen recursos econòmics ni familiars i que necessiten suport per a les activitats de la vida diària. En parlem amb la Maria Rosa García, directora de la llar Residència La Massana i també coordinadora de recursos residencials per a persones amb trastorn mental sever.
Maria Rosa García, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Cal molt per poder fer una societat més justa? És a dir, amb poques actuacions milloraríem molt?
En el nostre àmbit, en l'àmbit de salut mental, moltes vegades ens trobem que els nostres usuaris no són tan ben acceptats socialment com a vegades les persones amb discapacitat intel·lectual. Hi ha molt de desconeixement i el que jo diria a tothom és que el tractin igual que li agradaria que te tractessin a tu. Jo quan entro a treballar un monitor al centre sempre li dic tracta'l igual que t'agradaria que tractessin a tu. Cal molta informació i cal molta prevenció en l'àmbit de la salut mental, sobretot, de cara a que les persones entenguin que es pot passar a qualsevol de nosaltres, de que l'esquizofrènia, en el nostre cas, és una malaltia molt habitual i no és una malaltia que generi agressivitat a les persones. A vegades les persones amb esquizofrènia fan conductes que no entenem, com cridar, com parlar sols, com algunes coses que des de fora la persona que no té formació li costa entendre. Però no vol dir que siguin ni més agressives ni que les haguem d'excloure de la societat. De fet, esteu parlant ara amb mi, que sí que la hi ha residència, però tenim 9 pisos repartits a les comarques gironines i l'acceptació en general és molt bona de les persones amb esquizofrènia.
Deixeu-me fer-vos una pregunta a totes dues. Estem parlant també amb la Imma Pérez, que és auxiliar tècnica educativa del centre residencial La Duna, de Deltebre, a les Terres de l'Ebre. Us ho pregunto a les dues. Aquesta mena de pena social, no? Aquesta mena de sobreprotecció, si voleu dir-hi, d'aquesta mena de tracte un tant infantil, és una de les coses que hem de combatre? És a dir, els hem de deixar la paneta i començar a tractar-les com a persones que, evidentment, necessiten una atenció un tant diferent a la resta, però no aquesta sobreprotecció o aquesta mena d'actitud paternalista?
Jo, almenys, per la part meva, i suposo que la meva companya estarà d'acord amb mi, completament. Un dels principals problemes que tenen les persones amb discapacitat, tant si és discapacitat intel·lectual com per raó de malaltia mental, és la sobreprotecció. Avui dia, molts tècnics considerem la sobreprotecció com un maltractament, en el sentit de que no deixa espai a que la persona pugui créixer com a persona. I ha de créixer igual que un adolescent, ha de començar a sortir sol. Llavors, moltes vegades, utilitzant aquesta discapacitat o aquesta dificultat que presenta la persona, actuem per ells. Sempre diem que no hem d'anar mai a davant de la persona, hem d'anar al seu costat. I allà on aquesta persona té dificultats, nosaltres podem actuar. Mentrestant, ha de fins i tot de caure per poder-se tornar a aixecar. Igual que hem fet tots, no? Que a vegades ens equivoquem i cal equivocar-nos per aprendre. Doncs exactament igual.
Sí, no és bona la protecció. L'autodeterminació és el que tindríem que deixar fer, no? Que són capaços de... Per exemple, anem a fer... te los vas aixecar de matí i dius, els poso aquest pantaló i aquest jersei. Pensem-nos que ells no tenen la capacitat de poder-se vestir per si sols. I per què els hem de posar uns texans i un jersei roig si aquell dia volen anar en xandall? No? I els protegim massa i deixem-los ser una mica i que siguin ells. Hi ha una frase que diu, no vull ser igual que tu, però no em tractes diferent.
Ja. Incorporo, tenim una altra convidada, deixeu-me saludar, que ens està fa ja uns minuts, a la Rosa Cadenes, que és directora de DINCAT. DINCAT és una federació que engloba més de 300 entitats socials que treballen per la inclusió de persones que tenen discapacitat intel·lectual a Catalunya. Rosa, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Segur que escoltaves, et pregunto, no? El mateix que explicaven les convidades, no? Hem de deixar de ser tan paternalistes i proteccionistes i deixar que s'equivoquin?
Home, estic completament d'acord. Jo crec que les noves teories i les noves tendències que estem practicant cap a la transformació dels serveis és aquesta la clau, de deixar que ells facin una mica el seu rumb i nosaltres doncs diem cap a on és perillós o quines són les coses que els hi poden afectar més. I això no importa inclús el nivell d'afectació de la persona, perquè tothom d'alguna manera o una altra té decisió pròpia i sap el que li agrada més i el que li agrada menys. Però caiem en aquest parany, perquè pobrets, que monos, i aquest estigma, no?, de que són tan carinyosos, són tan monos, i al final els hi fem més mal que bé amb tot això.
I posaré un exemple del que volia expressar abans. Fa un temps parlava amb gent que treballa amb gent que té això, també discapacitat intel·lectual, i em deia, per exemple, diu una cosa molt tonta i molt absurda, no? La moda dels bars de posar diferents imatges a l'hora de distingir, de determinar el lavabo dels homes vers el lavabo de les dones, no? Diu, moltes vegades això que ens fa molta gràcia, que sembla de disseny, a determinats col·lectius els és un problema. Si siguéssim capaços de posar un mateix missatge a totes les portes, hi haurien col·lectius que podrien discernir quin els hi correspon i quin no els hi correspon. Això no costa res, és molt absurd, és molt tonto, segurament no es fa perquè ningú hi ha caigut, però en canvi facilitaria la vida en determinats col·lectius, en determinades decisions. Quan deia jo petites coses que poden facilitar la vida, em referia precisament a coses com aquesta. Hi esteu d'acord? És a dir, no només amb això, sinó amb les petites accions?
Sí, clar. Sí, i és un tema d'accessibilitat cognitiva. O sigui, hem de fer les coses que siguin accessibles perquè ells tinguin el màxim d'autonomia. Però és que ens passa a tots. O sigui, això facilita a tothom que hi hagi una normativa, una nomenclatura dels iconos que mostren les portes dels lavabos. Perquè jo moltes vegades dubto.
Per exemple, Imma, què en penses?
Penso igual que les petites barreres arquitectòniques, no? Que, ja passes caminant per la cera i penses que per allí pots passar i és no res que pot facilitar moltíssim l'accessibilitat en aquella persona. I no parlo només en persones amb discapacitat física, sinó en discapacitat intel·lectual també.
Rosa?
Que, jo estic completament d'acord.
Digues, sí,
amb petits gestos que tots podem portar a terme faciliten molt la vida de les persones que tenen discapacitat. I són coses a vegades que quan no ho tens no ho penses, no? A mi no fa gaire em van operar d'un braç i pensava, ostres, ara entenc a la gent amb discapacitat física perquè portava el braç lligat, no? Doncs passa igual. Ja. Clar, no podem fer tota una societat adaptada a tothom, però sí que com a mínim no discriminar la pluralitat, perquè som una societat molt plural on hi ha persones amb discapacitat que han d'estar completament integrades. I tot el que puguem fer per afavorir aquesta integració serà bo.
Deixeu-me que m'aturi 3 minuts, que ho haig de fer perquè sí o sí, i tot just després de 2:15 en punt conversem uns minuts més i em feu alguna proposta en aquest sentit. La fem pública, aviam si algú ens escolta i l'executa. En 3 minuts torno.
Molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. I he encert, cada instant és un no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una. Els meus pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps que ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. I encert, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. What I'm done, what I'm done, what I'm done, I'm done, what I'm done. I encert, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenç. i tot el que vindrà. Com llapis mai no dibuixa sense una mà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 5:45 de la tarda, estem parlant de com fer un món millor, més just, més adaptat a totes les sensibilitats i totes les realitats. I ho estem fent amb conversa amb Imma Pérez, auxiliar tècnica educativa del centre residencial La Duna, de la Fundació Astres. Ho fem també parlant amb la senyora Rosa Cadenes, directora de DINCAT, és la federació amb més de 300 entitats socials que treballen per la inclusió de les persones, i també amb la Maria Rosa García, coordinadora de recursos assistencials per a persones amb trastorn mental greu i directora de la llar residencial La Massana. Amb elles tres parlàvem i jo els deia, es poden fer propostes que puguin ser fàcilment implementables i que faciliti la vida d'aquestes persones? Qui comença? Va, Rosa, tu, t'ha tocat.
M'ha tocat, també, perquè sí. Jo era Rosa, no?
No, Rosa Cadenes, va, vinga, endavant.
Jo penso que una part molt important que és a llarg termini és l'educació, que tot això ja es treballa des de la infància, amb els models inclusius ja la gent ja es prepara per entendre la situació d'una persona amb necessitats de suport. Jo crec moltíssim, moltíssim en la inclusió, perquè crec que això ajuda tant a la persona o nen amb discapacitat com a la resta de l'alumnat, i que ja es prepara tot perquè sigui per tothom. Però després també penso que s'ha de fer molta pedagogia a les famílies, perquè les companyes que han parlat, jo el que tinc la sensació és que tot això, aquest bagatge que tenim de sobreprotecció, quan arriben a les seves residències, ens ho porten de casa, perquè a casa ja s'han tractat amb aquesta superprotecció. Llavors, si les famílies comencen a entendre que els seus fills poden créixer, que poden ser adults, que poden tenir vida de parella, relacions, que poden tenir món, segurament quan arriben als serveis ho tindrem molt més fàcil per poder treballar d'una manera més inclusiva, més amb suports i no tan paternalista.
Vaima, què n'has de dir d'això?
Bueno, estic totalment d'acord. I en el que és la... des de petit poder implantar el valor als nostres fills, pues ja és... està molt bé. Nosaltres des de La Duna fem contacontes, que anem per tots els col·les a explicar contes, i portem un projecte que és d'inclusió social, que és el del teatre. Fem teatre en una escola del poble i bueno, representem diferents obres i anem per tots els col·les. Clar, creixen aquest valor afegit ja pot facilitar un món millor, perquè el menut ja creix. Ja no és com abans, que veien el discapacitat com una cosa rara. Ara no, ja és, ja el veus pel carrer, ja el saluden, ja és tot molt més familiar. I la inclusió, pues la veritat és que caminar tots juntets en aquest camí, pues podem fer un món millor.
Que passa que...
començant també per coses menudes, no? El que són les barreres arquitectòniques, el que és a nivell de poble, pues començant pel més menut, anant creixent. Inclús cuidar els cuidadors en els recursos que hi han.
Molt important.
És que, clar, tot és un sum, és tot un sumar. Començant pel més menut i anar fent-se gran, hi ha molt de camí.
Això de la inclusió, clar, per això té un lloc on anar a reclamar-ho. Jo coneixem algun cas concret d'infant que té trastorn autista i que està inclòs dins de l'ensenyament regular en una aula amb nanos... però que necessita un suport que estan pagant els pares, perquè ningú els hi paga. I els pares tenen la possibilitat econòmica, a base de molts crèdits i moltes històries, i vendre's moltes coses, i d'estar-se'n de moltes altres, però de poder pagar aquest suport i el paguen de la seva butxaca. Però clar, això està a l'abast de molt poques famílies al nostre país. L'ideal crec que tots el tenim clar, el que passa que falta dotar-lo econòmicament.
Sí. No? Sí. L'economia és una part bastant important per a facilitar la vida del discapacitat i els familiars.
Rosa Cadenes. Sí. Rosa Cadenes, Maria Rosa García. Farem una Rosa i una Maria Rosa, si us sembla. La Rosa serà la Cadenes i la Maria Rosa serà la García. Vale. Maria Rosa, vale, va, digues. Vale.
Des de salut mental sempre diem que cada usuari és completament diferent a un altre. O sigui, per nosaltres el diagnòstic va amb la persona, no amb el diagnòstic del DSM-3 o DSM-4, perquè m'entengueu. una persona pot tenir moltes habilitats, més o menys, no en funció del diagnòstic, sinó en funció de les pròpies habilitats de la persona. En relació a això, el que dèieu, a veure, no sé si tot els usuaris m'entens, o sigui, una persona amb autisme necessita un suport molt, molt i molt especial. Llavors, jo sé que tinc companys d'aquí que van al programa escola, des d'ensenyament, des de salut mental, des de tots els àmbits, jo crec que s'està fent molt d'esforç amb la inserció, perquè realment és important. El que passa és que també és molt important a vegades fer atencions específiques, perquè les persones a vegades tenen dificultats molt diferents, encara que tinguin el mateix diagnòstic, no sé si m'enteneu.
Perfectament.
Jo el que demanaria a la societat seria lluitar contra aquest estigma que produeix el tema de la malaltia mental. Des de l'hospital, des de dels centres de rehabilitació que tenim a totes les comarques, hi ha un grup que se'n diu Comissió Mixta, que és un grup de professionals i usuaris que acudeixen als instituts d'ESO, i expliquen als nens, als adolescents, què és la malaltia mental, perquè no és el mateix que jo parli aquí, que jo digui, no, jo tinc esquizofrènia, i que ho digui davant d'una classe on hi ha tots els nens i me poden preguntar. I vas fumar porros o no sé què, o no sé quan, m'enteneu?
Sí.
Llavors, aquest grup, per exemple, que està funcionant ja fa temps i que tots els instituts el coneixen, ha ajudat molt a que la gent jove trenqui aquest estigma de ai, quina por, la malaltia mental. Mm-hmm. Igual que nosaltres, per exemple, que tenim alumnes d'integració social, quan venen a principi, estan talladíssims, que diuen, ai, és que no sé què fer, no sé què dir. I em va dir, doncs has de dir, has de fer el que faries a casa teva, has de parlar amb una persona, i acabes veient com perdent aquesta por, automàticament diuen, ostres, mai m'hagués imaginat que era tan fàcil poder fer les pràctiques aquí, no?
Deixa'm presentar, incorporo en aquesta taula rodona, perquè aquí parlem de la persona, però no amb la persona, doncs parlem amb la persona. Daniel Rodríguez, vinga, presenta'm.
Estic a les portes del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, estic a Tarragona i m'acompanya una jove tarragonina i també dic bé que ets mig calera.
I tant!
De 22 anys, és la Judit Porras Blanc, que pateix la síndrome de Williams. Ara ens explicarà ella, Anna. Però més allunyat del que pugui semblar una malaltia, que ho és, doncs la Judit és molt activa i ens explicarà coses que realitza. I estem a les portes de la universitat perquè justament aquest curs forma part d'un programa d'orientació laboral anomenat InserLab, que és aquí a la URB, per a persones que puguin tindre alguna mena de discapacitat. Judit, explica'ns una mica, quan et van trucar i et van dir vine i participa d'aquest programa InserLab, què pensaves?
Pues pensava que era una locura, no?, perquè ho havia somiat tota la vida, no?, diguéssim. Com va dir ma mare, em va quedar en xoc completament, no? Perquè la vaig mirar com, això és una broma o m'ho estàs dient de veritat? I em va dir, sí, a la universitat. Però li va... Em va fer com a por, em va fer com una cosa que no m'esperava mai, no? I dic, si vaig a la universitat, tu prometa'm que em deixaràs fer el que vulgui jo, perquè jo, si no, no vaig. Si no, no em dóna la gana d'anar. Em va dir que sí, clar.
Anar a la universitat entenc que una persona amb aquesta síndrome de Williams és com un repte, no? També molt personal, entenc, perquè aquesta síndrome per la gent de carrer, què és? Què és aquesta malaltia?
És un problema que té l'ADN, que es diu cromosoma 7 i no té cura. Llavors, el dia a dia, doncs, és una lluita, no?, constant. Tens que estar procurant estar bé, no saps dels teus problemes, preocupar-te per com estàs i fer moltes coses diàriament perquè no tinguis ansietat o un batxe o una baixada de moral, perquè és una lluita constant, interna i externa.
Una cosa que dèieu, perquè tens una companya també aquí a Tarragona que també pateix aquesta síndrome, i que ara parlarem perquè us heu unit amb això del món digital, de les xarxes socials, del YouTube, etcètera, és que no s'investiga prou sobre, per exemple, el vostre síndrome. En canvi, n'hi ha d'altres que sí que s'investiga molt, però del vostre, com que és bastant poc freqüent, podríem dir, no hi ha una búsqueda. I això també a vosaltres us indigna una mica, de dir, bueno, jo ho pateixo, però per què ho ha de seguir patint gent, m'imagino, no?
Sí, perquè és una cosa que jo, en el meu cas, jo com a ciutadana tarragonina, jo em pregunto perquè aquí no es fa res per investigar o per donar a conèixer la meva enfermedad, vale que som dos. Però clar, també soc ciutadana, també tinc el meu dret de que m'ajudin i no estic reflexat. Però amb la universitat estic prenent unes coses molt importants i em fa molta il·lusió. Una és el maig, que farà un event important per donar a conèixer la meva enfermedad, i una altra és intentar viatjar per llocs d'Espanya per donar a conèixer la meva enfermedad.
Entenc que no és l'única cosa que estàs fent aquí, eh? Perquè realment doncs, tu vas, i ho hem d'explicar, eh? Tot i patir aquesta síndrome de Williams, que evidentment doncs, afecta una mica les capacitats de les persones que ho pateixen, doncs ja veieu, està fent aquest curs d'inserció laboral a la universitat, però tu també has fet l'ESO, l'administració, per tant, d'alguna forma i dins de les teves possibilitats, t'estàs formant professionalment perquè tu també vols inserir-te al mercat laboral com qualsevol persona.
Sí, perquè a mi em preocupa molt que se'm tanquin les portes perquè jo sé que amb una persona com jo, doncs a la gent els costa una miqueta no entendre'ns, saber què ens passa, com ajudar-nos, i tenen tanta por que ens tanquen les portes. I clar, és més difícil treballar al tindre una enfermedad o una dificultat, no? I és una mica complicat, em dona por, però a poc estic prenent aquesta desconfiança i estic agafant força.
Ara parlava d'una companya teva, que ella sí que treballa, per exemple. A tu, en el teu cas, doncs, has fet algunes pràctiques quan estudiaves justament aquest curs. Ara també entenc que també tindràs alguna oportunitat d'aprenentatge laboral. Vas estar a la Fundació La Muntanyeta, que és una fundació de persones amb paràlisi cerebral. Entenc que això també va ser com una realitat, no?, de dir, també pot ser, mira l'entorn, no?, i aprendre de les persones que també pateixen coses encara una mica més complexes, no?
Sí, va ser brutal, o sigui, sempre només parlar d'aquesta situació perquè em va donar la vida, em va donar molta ajuda i em vull recordar personalment del meu amic Jaume, que tristament es va morir, però jo li vaig prometre que lluitaria, i que ella em va dir que el que jo volgués ho aconseguiria, i de fet I des d'aquí vull agrair La Muntanyeta i personalment a la seva família i amb ell, que està des del CEC, que segur que està aquí present en aquesta entrevista, que l'estimo molt.
Doncs un record per a ell. Escolta'm una cosa, Judit, ara parlava de La Muntanyeta, i de La Muntanyeta justament en tens un vídeo al teu canal de YouTube, perquè la Judit és youtuber, això que està molt de moda ara avui en dia i que segurament tots els joves els hi agradaria fer. Tens un canal que es diu Smile Girl, xica somriente, no?
Sí.
Jove somrient. Què hi poses en aquests vídeos? Què fas? Què deixes de fer? T'inventes coses estranyes? Explica'ns què publiques en un canal de YouTube quan tinc la sensació que hi ha tantes coses que ja no sabem què podem inventar. Tu, Judit, què et graves?
Gravo la meva vida, el que m'agrada, alguna entrevista i bueno, ara tinc el canal parat, però si fan alguna proposta o si puc gravar amb algú o aconseguir que algú gravi amb mi, doncs seria molt agraït, no? Perquè ara, de fet, una marca m'ha contactat amb mi per donar a conèixer la seva marca, perquè ajuda al càncer i moltes situacions, i jo, doncs, els hi contestaré encantada, i molta gent m'està escrivint ara per participar, i no sé si algú s'anima, que em segueixi al canal i també a Instagram, @aurin14, que allí poden enviar missatges, propostes, i jo els contesto tranquil·lament.
Doncs farem, en prendrem nota i promourem que la gent et segueixi a l'Instagram i a les xarxes socials. Judit.
Moltes gràcies.
No, a tu per atendre'ns i sobretot per fer-nos veure l'injustos que som molt sovint, eh? I que, com dèiem aquí fa una estona, no?, tenim tendència sobre protegir-vos quan, de fet, mira, a la universitat, com si haguessis anat tota la vida. Sí o no?
Bueno, sí. Bueno, és que jo flipo amb la universitat, no? Donen tant de suport que no t'imagines. Obren portes com si res. I de fet, m'apoyen molt. De fet, el dia abans del meu aniversari vaig anar al TAC 12. O sigui, em van fer un regal superbonic i, a més, amb un professor tan maco com és l'Àngel. I, o sigui, és Déu-n'hi-do, o sigui, és brutal estar aquí. Jo entro amb molta energia, amb molta alegria, sabent que sóc una de les universitàries amb aquest síndrome, que pot representar la gent com jo, i sóc l'única del meu cas que he entrat, o sigui, ja. Ole jo i ole ma mare, no?, també, perquè ella també ha sigut la que ha fet possible tot això i la que més estimo en la meva vida.
Ole tu, com deies, ole tu. Judit, una abraçada, un petó ben fort, moltíssimes gràcies. Ànim, i a prova.
Gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.
Fins després, a reveure. Crec que és un exemple del que parlàvem, no? És un exemple del que estàvem comentant. Si es dona oportunitats, la gent se'n surt pel seu compte. Maria Rosa.
Sí?
És així, no?
Sí, a veure, és que pensava que parlava de Rosa Rosa, ja m'estava fent un lío. Sí, a veure, les persones, quan tenen l'oportunitat i l'aprofiten, evidentment, avancen. Tinguin la discapacitat que tinguin.
Ja, evidentment.
Moltes vegades, el que dèiem, no oferim la possibilitat d'avançar perquè pensem que no tenen la capacitat d'avançar, i no és veritat. Fins i tot aquells punts més greus que diem nosaltres en salut mental sempre milloren, sempre.
Maria Rosa, sempre. Moltíssimes gràcies, sí, per haver-nos atès. Que vagi molt bé, seguim gràcies. Parlant. Cuida't, fins després, a reveure.
Gràcies, adéu.
Rosa Cadenes, també un exemple, penso, no?
Doncs sí, jo la Judit vaig coincidir amb ella en un programa de la tele i ella va explicar la seva experiència. Em va encantar perquè realment és un cas que la seva família ha cregut amb ella i ella ningú l'ha sobreprotegit, sinó que si s'ha tingut que portar algun disgust, doncs l'ha portat, com ens portem tots a la vida. I gràcies a això ha arribat un arribat, que això té molt de mèrit. I jo crec que si moltes més famílies apostessin per seus fills com ha apostat aquesta família, n'hi hauria més exemples com els de la Judit.
Rosa, un petó ben fort. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I Imma, abans d'acomiadar-te, vull que coneguis una iniciativa que ja s'ha dut a terme, però que penso que pots fer, que pot ser, bueno, que ha estat interessant. I és molt senzilla. Ivan Fernández, amb l'Aaron Marcos, que sí, que heu fet. Hi ha una iniciativa important en aquest sentit?
Efectivament, i en aquest cas a Torredembarra, on s'ha posat en marxa una iniciativa amb què es vol facilitar l'accessibilitat a les platges i, en definitiva, a espais naturals, a totes aquelles persones que tenen problemes de visió. Es tracta d'una mesura doncs, que demostra que molt poc es pot ajudar molta gent. Saludem un dels impulsors d'aquesta iniciativa, l'Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquesta iniciativa.
Bueno, primer de tot, demanar disculpes perquè no tinc el nivell que tenen els altres tertulians en el sentit de les persones amb diversitat funcional, etc. No? Llavors, nosaltres, jo em dedico a restaurar espais naturals i una de les coses que hem fet últimament no és una iniciativa més nostra, nosaltres més bé l'hem executat, és una iniciativa del GPEC, del grup ecologista de la zona del Camp de Tarragona, és intentar adaptar un espai natural per gent amb visibilitat reduïda, no? O pel que tinc entès, la majoria de gent que té problemes greus de visió té unes restes de visió, no? Llavors, en el que es basa aquesta actuació és en adequar el camí existent ja, la ruta existent que tots utilitzem, amb una sèrie d'ítems perquè aquesta gent hi pugui accedir i pugui, de manera autònoma, que aquest és el punt important, pugui gaudir de la natura al mateix nivell que la resta de la gent, perquè bueno, creiem que la natura és un dret poder gaudir-la, perquè sí que és veritat que ens preocupem molt d'adaptar banys, no?, i barreres arquitectòniques, etc, però la natura, que és una cosa en estat salvatge, també necessita que determinats sectors pugui gaudir d'ella, no? Llavors, es basa bàsicament en... A més, són actuacions molt poc costoses, vull dir que en poc es pot... Bàsicament, és un circuit, és una passarel·la a la platja dels Muntanyans, de Torredembarra, en el que, en aquesta passarel·la de fusta que ja existia, simplement se li pinta una línia a la passarel·la, una línia rugosa, amb una certa rugositat, que això fa que la gent que hi camina pugui anar seguint aquesta línia, no?, amb unes instruccions prèvies. Per exemple, els pals que balissen aquest camí es pinten de blanc, la punta es pinta de blanc, i això fa que la gent es pugui guiar. A més, es canvia la corda per corda de color blanc també perquè sigui encara més vistós, no? I això fa que la gent amb visibilitat reduïda pugui accedir, pugui gaudir de la natura. A més, s'equipa amb una sèrie de cartells, amb braille, etc, perquè puguin interpretar, no?, amb els altres sentits que tenim, no només amb la vista, la immensa capacitat de poder gaudir de la natura, no?
Per tant, senzill, barat i molt efectiu la proposta que ens ha implementat l'Aaron Marcos. Què et sembla, Imma?
Molt bé, molt bé. Està molt bé. I a part que la natura, dins del món de la discapacitat, quan surts, igual quan vas a la platja, pues dona molta tranquil·litat i és... que s'està molt a gustet, saps? Que molt bé, molt bé.
Imma, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda i molta sort, un petó ben fort a tota la gent de la Duna. Que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Cuida't, fins després, a reveure. Aaron, em quedo amb tu. Amb tu i amb l'Ivan. Després d'explicar aquesta, jo penso que bona iniciativa, que per cert, aviam si hi ha més ajuntaments que incorporen a la seva platja. Parlem de natura, va, parlem de sostenibilitat. Què us sembla?
Vinga, aquí ens quedem.
Doncs vinga, fem-ho. De què parlem avui, va?
Doncs recordeu que la setmana passada vam parlar de desglaç de glaceres, doncs avui volem continuar parlant d'aquest fenomen. Volem començar la secció d'avui, aquests 10 minutets, fent referència a un estudi que ha fet la Universitat de Califòrnia i que demostra que el gel de l'Antàrtida s'està defent 6 vegades més ràpid que fa 40 anys. Per això avui parlem amb l'ambientòleg Aaron Marcos. Aaron, aquesta és una de les tantes notícies que surten cada dia a molts mitjans de comunicació. De fet, fa gairebé 2 dies que s'ha posat en marxa també una iniciativa per part d'un grup ecologista que es diu 10 Years Challenge, un challenge a les xarxes socials on es poden veure fotos de paisatges naturals, com ha canviat aquest paisatge en 10 anys, des del 2010 fins a l'actualitat. Cada cop sembla que estem més conscienciats, no sé si això és cert.
Bueno, sí, la conscienciació és un pas previ cap a l'actuació, no? Però sí que és cert que en els últims anys és una cosa que potser comença o té el seu punt d'inici amb la revolució industrial, no? En el que es mecanitzen una sèrie de factors de la societat en el que ens permet créixer d'una manera molt més notable, entre altres, per exemple, amb la mobilitat, no? No és el mateix una barca impulsada pel vent que una barca impulsada per un motor, no? Ja sigui de vapor o de qualsevol altre tipus de combustible. Llavors això comença a crear una sèrie de sinergies en el món en el que la població augmenta, el consum, especialment a l'Occident, augmenta moltíssim. Això comença a provocar, per exemple, la desaparició de certs boscos, no? I comença a modificar el clima d'una manera, no només amb els efectes, vull dir, els cotxes, no? La gent pensa que el CO2, la majoria del CO2 prové dels cotxes, però no és així, vull dir, la majoria d'emissions de gasos d'efecte hivernacle ve, per exemple, per la deforestació o per la ramaderia industrial, no? Que té una gran part de les emissions, no només pels cotxes, que també és un factor important, també la indústria, etc. No? I això sembla que ajuda, no?, aquest canvi climàtic o a l'escalfament global, que per inèrcia fa que moltes glaceres, ja siguin terrestres o polars, es desfacin. En el cas del Pol Nord no té tanta importància, vull dir, a veure, que ens entenguem, el Pol Nord no afecta a la crescuda del nivell del mar, o sigui, el que és l'Àrtic, perquè és una massa de gel que està sobre l'aigua, per tant, pel principi d'Arquímedes no genera nou volum, però sí que les glaceres terrestres, o l'Antàrtida, per exemple, sobretot l'Antàrtida el que té és una zona, perquè l'interior de lo que és el continent antàrtic és més bé un desert, no hi ha molt de gel, però sí que als seus voltants sí que n'hi ha unes grans quantitats, no? també té una certa quantitat molt important d'aquest gel. I si aquest gel té un doble efecte, no? Quan es desfà, primer aquesta aigua acaba al mar, no? I després té aquest efecte de que el gel, el ser de color blanc, reflexa, en certa manera, els rajos del sol i fa que no s'escalfi tant el planeta. Llavors entres en un cercle viciós que el que fa és que cada cop s'escalfi més. I no només això, sinó que també a zones de Sibèria, on a zones on hi ha molt de fred, no?, i que porten molts i molts anys, existeix una cosa que es diu el permafrost. El permafrost és un gel que està per sota de la Terra, diguéssim, permanentment congelat, i a més aquest, tot i no tenir un volum d'aigua tan gran com les glaceres, té un problema, i és que té gasos d'efecte hivernacle emmagatzemats dins. Llavors, quan es desfà aquest permafrost, encara augmentem més aquest cicle viciós, no? Llavors això, ben bé, no sabem com pot acabar, però un desequilibri pot provocar un canvi climàtic més brusc del que potser per inèrcia, de manera natural, el clima va canviant, però potser el que estem fent és accelerar-ho de manera o invertir-ho, no?
Un dels problemes que més m'ha sobtat i que s'explica en aquest estudi que ha fet la Universitat de Califòrnia és que amb una pujada lleu, ells diuen una pujada lleu del nivell del mar, aiguamolls o deltes poden desaparèixer. Un dels exemples que sortia era el delta de l'Ebre i deia que amb una pujada de 59 centímetres el delta de l'Ebre podia arribar a desaparèixer.
Sí, hi ha un model, el CIRCA, que és el Centre Institut de Recursos Costaners, té una pàgina web, no recordo, però si es pot buscar per internet, on posa els models d'evolució climàtica en el que, en cas que pugis al nivell del mar, evidentment el Delta de l'Ebre és la zona més sensible de tota Catalunya. També el Delta de l'Ebre, no sé si algú coneix el seu origen, i és que a la zona dels Monegros, no? Uh-huh. El mal llamado, hi ha un article que diu el mal llamado desierto de los Monegros, perquè el desierto de los Monegros no és un desert, és un cas més de la modificació de... Perquè tenim que tenir en compte que la vegetació i els éssers vius afecten molt el clima, no? I els Monegros és un cas, no? Els Monegros no és un desert, és una zona desertificada. Són dues coses diferents, no? Un desert és el Sàhara, on per l'efecte de Zoen, no? A través de l'Himalaya, hi ha una zona que és molt seca i s'asseca, no? I no té aquest clima, i és un bioma, no? És un ecosistema tipus. Els Monegros no, és una zona desertitzada, no? Això què fa? Pues que, bueno, els arbres també regulen la temperatura, etc. I els Monegros, de fet, el nom de Monegros era perquè era un Montenegro, era un bosc de sabina negra, es va desforestar per crear l'Armada Invencible, uh-huh. No? Entre altres episodis. Això va provocar que s'erosionés gran quantitat de sediment i acabés a l'Ebre i, per conseqüència, creés el Delta de l'Ebre, no? Els romans no van conèixer el Delta de l'Ebre, perquè ens entenguem. I això entenem que és una dinàmica molt constant on juntem diversos factors, que és canvi climàtic en el que desapareixeria el Delta de l'Ebre i també en el que com podem modificar la geologia, no?
Yeah.
Vull dir, tots aquests factors són molt importants tenir en compte que no només és un únic factor, com els gasos d'efecte hivernacle, sinó la modificació dels ecosistemes té un punt molt clau en el que és la modificació del clima.
Escolta'm, em quedo amb aquest punt i, si vols, podem començar a partir d'aquí la setmana vinent, Aaron. Moltíssimes gràcies.
Com vulgueu, companys, gràcies.
Fins després, a reveure el que hem après avui en aquesta hora. I més que aprendrem en la següent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Potser no ets amb escull del bar, però més carisma no n'hi ha cap. Potser no ets el Daniel Egan, però els cos més sexis no se'n fa. Ni tan bé fots i no ets ningú dins d'este il·lú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Canta molt bé, no cantaràs, però no llàxican més encant i no et faran reina del ball. Però morbo no tens cap rival, que ningú no me fa com tu. Tiramisú, tu ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha corret més dolç que tu. No, 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 ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha corret més dolç que tu. Cap a farda, però no hi ha al món un cap més clar. I prou que mai no tens un rel, però amb tu em sento segur com mai. Que també fots i no els tingo dins d'este il·lú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Potser no s'ha de constant, però riure més sincer no hi ha. I ets una quan no fas bondat, tan dolça i et al meu costat. Que ningú no me fa com tu. Tiramisú, tu ets la nineta dels meus ulls. Tu ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha corret més dolç que tu. No, no,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.